Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 13 de novembre del 2019, dia de Sant Leandre. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
La misión 69 vuelve a casa. Días marcados por las averías de este viejo barco y la mala climatología, pero su trabajo y las labores de mantenimiento han sido fundamentales para salir en breve. Gracias por vuestra generosidad y entrega. Hoy podréis votar. Això mateix piulava a Twitter la Fundació Open Arms mentre milions de vots s'anaven encabint a poc dins les urnes. I molts pensàvem en la nostra economia, l'afectació de la propera crisi, en el conflicte català o en els nostres sous i les nostres feines. I jo. I ells? I els centenars de milers de vides que intenten creuar un Mediterrani que s'assembla més a un cementiri que a un parc aquàtic d'estiu? On són els crits al cel davant un govern que no gosava donar port a un vaixell amb més d'un centenar de vides a bord? On és la indignació que ningú recorda? El passat 1 de novembre, la Fundació d'Òscar Camps tornava a salvar vides rescatant-les d'un futur incert, sí, però d'un passat temible per qualsevol. 15 vides guanyades d'un món que no creia en elles. Però ja ningú se'n recordava i ja no omplia planes de diari perquè venien unes eleccions que sí omplien tertúlies radiofòniques i de televisió d'hores i hores i hores. No seria bo, a l'hora de votar, recordar també als polítics, als nostres polítics, que el problema no ha acabat? Estaria bé deixar de fer demagògia per un instant, recordar que parlem de persones dels salvats i dels que salven, no fos cas que el proper agost, a més d'un, li costi entrar l'aigua, no perquè estigui freda, sinó perquè està temiblement, cruelment, empastifada de mort.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
2 minuts que passen de les 8 del matí i avui el pensament del dia, que són així.
Bon dia. Avui és la segona jornada del Congrés sobre l'aportació del Papa Francesc a la teologia i a la pastoral de l'Església que organitza l'Ateneu Sant Pacià. Ahir hi hagueren les intervencions dels cardenals Ladària i Zuppi, del rector de l'Ateneu, Armand Puig, i de la professora Margarida Bofarull, que per cert fou llargament aplaudida. El cardenal Ladària va parlar d'una església com a poble de pobles, en la qual tots som deixebles missioners. Va recordar que més que la paraula concili, al Vaticà II es va parlar de sínode, que significa caminar junts. Afirmar que en un poble on pot viure aïlladament i que per això, a més, cal estar en comunió, que vol dir viure en relació. L'església sinodal que Francesc proposa és l'església de l'escolta, on tothom té alguna cosa a aprendre i tots escoltem l'Esperit Sant. Aquest matí a les 9 serà el torn del cardenal Walter Kasper, que parlarà de la joia de l'Evangeli com a clau propositiva de la fe. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs el pensament del dia que ens el portava el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Salutacions, com sempre, de l'equip que fa possible aquest programa, Xavi Aguilera a les tecles del so, amb David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical d'aquest programa i d'aquesta casa, Berta Sacanella a la redacció. Berta, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Xavi Barceló, el nostre estudiant en pràctiques, i Mercè Raga, què tal? Molt bon dia, la codirecció d'aquest programa.
Què tal, Joan? Bon dia.
Va, comencem a fer-nos preguntes. El protagonista del dia d'avui és...
No podien ser altres que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, que hi signaven un acord per tal de formar govern espanyol. Ara només els hi cal sumar-hi més forces polítiques al projecte per tal d'aconseguir arribar a Moncloa.
Si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 12 graus. Lleida, 3. Girona, 7. Tarragona, 11 graus. I també plou. I Andorra, 1 grau.
I avui en aquest programa parlarem de...
Del conflicte que ha fet marxar Evo Morales cap a Mèxic. Parlarem de la situació a Bolívia amb l'advocat i expert en conflictes internacionals i director de la Fundació Carta per la Pau destinada a l'ONU. Ell és Jordi Palou Loverdos. Un dia, Joana, en el que també abordarem aquest acord entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, ho comentarem tot plegat amb el politòleg Ernesto Pascual. I a partir de les 9, com cada dimecres, serà amb nosaltres el jurista i professor de l'ISCRE, Paulo Gibroto, per analitzar l'actualitat en el vist per sentència. Celebrarem també un dia més aniversari per cor amb Carme Planàs i acabarem parlant dels nostres drets a l'hora del consumidor.
Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
Tsunami democràtic que continua col·lapsant el país. Sánchez i Iglesias també que escenifiquen un acord de pregovern rotundament progressista i la fiscalia que demana mantenir a la presó el CDR detinguts el 23 de setembre en l'operació Judas.
I mireu, ahir mentre tornava a casa, un petit grup de música pujava al vagó de metro i començava a entonar aquest tema, un tema meravellós. I jo pensava, a quanta gent li serviria aquest tema, eh? A Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, que ahir s'abraçaven, a Albert Rivera, que deixava el món de la política, deia per dedicar-se a la família, tots ells redimits. Redemption Song.
Estàs escoltant a primera hora a Ràdio Estel.
Vuit minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. Com sempre, encetem programa amb l'actualitat més destacada. Noves protestes del tsunami democràtic que no descansa, Mercè.
El moviment independentista talla la peça de Girona després del desallotjament de la Jonquera d'ahir, on el tsunami hi ha passat la nit. Uns 500 vehicles, la majoria camions, estan atrapats en aquest punt d'autopista. Protecció Civil ha portat aigua i menjar i mantes també als afectats. Els concentrats ja s'han aixecat, Joan, i ho fan amb música. Per cert, que aquesta mateixa nit, Xarango ha aparegut per sorpresa el tall de la P7 per fer un petit concert.
A banda dels talls simultanis a la frontera, també hi han hagut talls a les carreteres i als accessos a Barcelona.
Milers de persones participen en accions de Tsunami Democràtic i el CDR a diferents punts de la xarxa viària. A Barcelona i a la nit van tallar la Meridiana, la Gran Via, la Diagonal i també la Ronda del Mig.
Primera acció de Tsunami Democràtic al País Basc amb una marxa lenta a la frontera.
La mobilització causava cues de més de 10 quilòmetres a l'autopista AP8.
I l'Audiència Nacional revisarà la presó preventiva de 5 CDR empresonats per terrorisme.
La Fiscalia demanarà mantenir a la presó els membres del CDR que van ser detinguts el 23 de setembre en l'anomenada Operació Judes. Avui ha convocada l'Audiència Nacional una vista sol·licitada per les defenses per demanar la llibertat de 5 dels detinguts. Però la Fiscalia ja ha avançat a TV3 que suposarà aquesta petició i demanarà que continuïn a la presó. Els detinguts van ingressar a la presó de Soto del Real, recordem-ho, el 27 de setembre passat.
I seguim a Madrid, perquè Pedro Sánchez i Pablo Iglesias escenifiquen un acord de govern rotundament progressista, diuen.
El líder d'Unides Podem podria ser vicepresident del primer govern de coalició postelectoral dins de la restauració de la democràcia. El pacte es va forjar dilluns en una reunió secretíssima entre els dos líders, mentre en paral·lel el PSOE assegurava que en els pròxims dies obriria una ronda de converses amb els partits. Bé, en aquest acord de 10 punts que es va arribar ahir, n'hi ha un d'específicament dedicat al conflicte polític a Catalunya, que propugna fomentar el diàleg en fórmules d'entesa i trobada sempre dins de la Constitució.
De fet, en aquest sentit, per prosperar en la investidura, aquest acord necessitarà sumar vots als 155 diputats que tenen conjuntament.
I fixa't en quin número, Joan? És més probable que no els costi aconseguir que hi votin a favor els 3 de Més País i el del Partit Regionalista de Cantàbria i arribar així als 159. A partir d'aquí, els caldrà o aconseguir més vots a favor o almenys l'abstenció de prou forces polítiques perquè els vots negatius no siguin més que els favorables. Al juliol, recordem-ho, Sánchez ja va aconseguir les abstencions tant del PNB, d'Esquerra i també de Bildu. De moment, però, els republicans, Junts per Catalunya i la CUP no donen suport per ara a aquest pacte Sánchez-Iglesias.
I la Fiscalia ja investiga Roger Torrent i la Mesa del Parlament.
El ple de la cambra aprovava correcuita i una nova declaració a favor de l'exercici del dret d'autodeterminació. Ho feia just abans que el Tribunal Constitucional comuniqués la suspensió del tràmit del text impugnat pel govern espanyol. La fiscal general de l'Estat requereix a la fiscal de Catalunya que cerqui possibles delictes penals per aquest assumpte. A partir de les 9 del matí, però, es reprèn aquest ple del Parlament de Catalunya amb la sessió de control al govern i també al president de la Generalitat, Quim Torra.
El bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, confirma a Ràdio Estel que s'han produït des de l'Església intents de mediació sobre el conflicte català.
L'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, copríncep d'Andorra, va analitzar ahir des del programa El Mirador de l'Actualitat amb Ignasi Miranda la situació política i social que viu Catalunya. En una entrevista en profunditat, el també secretari de la Tarraconense va comentar diverses claus del moment que vivim, com també les possibilitats de l'Església, que l'Església ajudi a fomentar el diàleg i la concòrdia. El prelat va destacar que els bisbes volen tenir un horitzó de sortida al problema en pau.
I nosaltres, doncs, el que volem és poder mantenir aquesta unitat de la comunitat cristiana, com a pastors és el que volem, aportar una paraula d'esperança, un judici també del que ens sembla que podria no ser prou just de tota aquesta situació, fins i tot de la mateixa sentència, o del mateix procés, o del procés judicial en temes polítics, tot això són elements que la societat catalana aborda, i aborda amb la seva llibertat i amb la pluralitat de veus. Nosaltres voldríem tenir això, un horitzó de sortida en endavant en pau.
Vives va recordar que una nota episcopal com la del 14 d'octubre no és fàcil. El secretari de la Tarraconense més va reconèixer que l'escrit no va ser unànime i que va tenir alguna diferència entre els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya.
No és fàcil, ha sigut una nota rebuda de diferents formes, no? Potser perquè hem intentat poder estar en el lloc que pertoca a un episcopat que vol parlar conjuntament. Aquesta nota, de tota manera, no va ser unànime, va tenir alguna diferència també, i hem volgut, lògicament, parlar com a bisbes, en un sentit pastoral.
Hem de dir també que Vives ha explicat que en la nota del moment de la sentència no hi havia cap comentari sobre la violència esmentada després en un article a la premsa escrit per ell mateix, per cert, on assegurava que els bisbes pensen que la violència no arriba al lloc, fa mal i desprestigia uns i altres, alhora que cal respectar també els agents de l'ordre públic. A més, el copríncep d'Andorra ha explicat a Radio Estel que els diversos bisbes que tenen presons a les seves diòcesis han fet visites, tot i que ha aclarit que ell no pot tenir ingerència en assumptes d'un estat veí com és Espanya. El prelat ha explicat a Ignasi Miranda que els bisbes no fan notes públiques de visites a presos o intercanvi de missatges, però està clar, diu, que són persones que pateixen i alguns d'ells són catòlics. D'altra banda, el bisbe d'Urgell ha confirmat que s'han produït des de l'Església intents de mediació.
Jo sé que hi ha hagut mediacions, o almenys intents de mediació en els moments més calents, més difícils, no? S'ha filtrat, no? Almenys hi ha altres, hi ha alguns actors d'aquells moments ho van explicitar molt, no? Des del cardenal Omell, l'abat de Montserrat, l'abat de Poblet, alguns altres bisbes.
El president de l'Episcopat Espanyol.
El president de l'Episcopat Espanyol, el seu secretari, algun cardenal, com el cardenal de Madrid. Ens sona això i sabem això. També alguns altres potser hem pogut fer amb altres nivells més europeus o amb un altre nivell. Mirem de sumar, mirem de fer-ho. També és veritat que la mediació no s'ha volgut, no s'ha acabat de voler.
Des de la política, Pau.
Des de la política, clar. I ha fracassat una certa mediació.
El copríncep d'Andorra també ha destacat en aquesta entrevista a Ràdio Estel que Andorra forma ara una societat europea que ha fet una gran evolució els últims 100 anys amb un camí recorregut en educació, integració i altres aspectes.
Doncs si abans parlaven de Tsunami Democràtic i d'aquestes noves mobilitzacions, fa ben pocs minuts que Tsunami Democràtic ha tret un nou comunicat en el que qualifica d'èxit rotund i absolut l'acció d'aquests 3 dies. Un gran aprenentatge, diuen, perquè la propera acció sigui més eficaç i més reeixida. Així doncs, donen l'objectiu per assolit a l'AP7 per tancar la mobilització prevista per aquests 3 dies. D'altra banda, l'advocat general de la Unió Europea dona la raó a Junqueras en la demanda d'immunitat.
L'opinió de l'advocat no és la postura definitiva, són els jutges del tribunal els qui decideixen ara, però la majoria dels casos segueixen les indicacions que fa aquest advocat. La sentència que acabi emetent al Tribunal de Justícia de la Unió Europea pot tenir efecte també en el cas de Carles Puigdemont i Toni Comín, que també han iniciat un procés a Luxemburg per defensar justament que van adquirir la condició d'eurodiputats la nit electoral i que aquesta condició no pot estar condicionada per l'obligació que marca l'Estat espanyol d'haver de jurar o bi prometre la Constitució davant de la Junta Electoral Central.
I detingut el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, per presumpta malversació.
S'han detingut 3 persones més, entre les quals l'exregidora Maite Fandos, mentre la Guàrdia Civil ahir feia registres a la secretaria i al Consell Català de l'Esport.
Com recorda Flama.info, 30 anys dels màrtirs de la Universitat Centreamericana El Salvador.
Aquest dissabte es compleixen 30 anys dels assassinats de 6 pares jesuïtes i 2 de les seves col·laboradores en la Universitat Centreamericana El Salvador. Recordem aquells als quals els poderosos els van prendre la vida, aquells que alçant la veu per la justícia van ser silenciats, però no per sempre, ja que les seves vides han estat ferment d'esperança per tothom.
I el periodista Jordi Nomka ha obtingut el primer premi Proa de novel·la amb La teva ombra.
És la història de 2 germans amb una relació complicada, ja que, a desgrat que les seves evolucions vitals són paral·leles, viuen molts tibantors i gelosies.
Finalment, pel que fa als esports, el Guaje Villa diu que penja les botes.
Doncs sí, Joan, el mític davanter surià, 38 anys i màxim golejador de la selecció espanyola en 59 dianes, ha anunciat que es retirarà del futbol professional quan acabi el contracte amb el Vissel Kobe japonès aquest any.
I el Barça juga avui a Cartagena.
Ernesto Valverde s'emporta 6 jugadors del primer equip del partit benèfic contra el Cartagena. La recaptació anirà destinada a l'ajuda pels damnificats de la gota freda del passat setembre.
Vinga, va, 3 minuts que passen ara mateix d'un quart de 9 del matí. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Situació meteorològica marcada avui pels núvols. Uns núvols que a primeres hores del matí duraven pluges cap a les comarques de Tarragona, Pla de Lleida, alguns punts a l'interior i al llarg del matí. Aquestes precipitacions que estan afectant ara mateix el sud i ponent de Catalunya poden arribar a qualsevol punt de les comarques de Barcelona i del centre del país. No seran pluges molt importants, però aquesta situació de risc de precipitacions es manté ben bé fins a migdia. A partir d'aleshores començarà a reforçar-se el vent del nord-oest i això farà que els núvols vagin marxant. Per tant, ens espera un matí amb núvols i amb algunes pluges i, en canvi, una tarda amb força més clarianes. La tramuntana continuarà sent forta al nord de la Costa Brava i el mestral moderat cap a Tarragona. Pel que fa al Pirineu, tindrem nuvolositat variable durant tot el dia. Aquest matí, alguna feble nevada només per damunt dels 1.400 metres i les temperatures mínimes que han pujat una mica i les màximes que es mantindran més o menys com les d'ahir. De cara a demà, també tindrem força núvols, núvols que també al matí poden deixar escapar alguna gota aïllada per la tarda amb més clarianes. Tot i això, el Pirineu es mantindrà el cel cobert i l'ambient demà serà encara una mica més fred i més que baixaran les temperatures de cara a divendres i al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Hora també de saber l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Seguim molt pendents a aquesta hora de l'únic tall que es notifica de moment a aquesta hora del matí a la P7, a l'altura de Salt, amb aquesta concentració de persones que hi han passat la nit, bloquejant la circulació al llarg de 6 quilòmetres en sentit sud. Veiem com el trànsit s'està desviant per la sortida 6 i també es fan desviaments en sentit nord cap a França per la sortida 8. Aquestes dues regulacions de trànsit que es fan a l'autopista deixen d'una banda un carril tallat a Llers en direcció França, però també provoquen cues a gairebé 3 quilòmetres a la mateixa autopista a Sant Julià de Ramis en direcció Barcelona. Altres vies també afectades, com no podia ser d'altra manera, degut a aquesta incidència, la Nacional 2, amb molta densitat, llargues cues de fins a 10 quilòmetres a l'altura de Girona en tots dos sentits. També amb afectacions a l'autovia 2, ara amb aturades de 5 quilòmetres precisament per poder enllaçar amb la Nacional 2 des de Fornells de la Selva. Pel que fa a la corona de Barcelona, l'àrea metropolitana, veiem les retencions d'hora a punt ara mateix, amb densitat als accessos nord i sud, en vies principals com l'autovia 2, la P7 i la C58, també problemes d'entrada a Barcelona, la C31 i la C32, aturades a les dues rondes en tots dos sentits. I acabem recordant que és obligatori l'ús de cadenes a la C28 al port de la Bonaigua. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Atenció, hem d'advertir als usuaris del tram Besòs, concretament de la línia T4, que per assistència sanitària dins d'un tramvia, un passatger indisposat, no hi ha servei entre les estacions de Glòria i Ciutadella, Vila Olímpica. D'altra banda, l'acampada d'estudiants a la plaça Universitat afecta algunes línies d'autobús que han de circular desviades. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona de moment circula amb normalitat, segons indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Un dia, no fa gaire, us parlava de totes les vegades que, de forma automàtica i sovint inconscient, obrim l'aixeta de casa per moltes de les nostres accions quotidianes. Però n'hi ha de no tan quotidianes que també mereixen la nostra atenció.
L'aigua i la vida.
Segurament, si l'aigua pogués parlar, diria «em feu servir per tot» i no diria cap mentida. Per exemple, heu pensat alguna vegada que sense aigua no hi hauria agricultura? I és que tant l'agricultura com la ramaderia depenen absolutament de l'aigua, fet que les fa que en siguin les primeres consumidores. I què me'n dieu de la indústria? Seria difícil trobar alguna activitat industrial que no requerís de l'aigua pel seu funcionament, tot incorporant-la als productes manufacturats o bé de caràcter vehicular, utilitzant-la per refrigerar, per rentar, i no diguem en el terreny de la construcció. Però si fem una passa més endavant encara, ens adonarem que sense aigua tampoc no és possible la generació d'una part molt significativa de l'electricitat que consumim cada dia. I a la vida, tant en els ambients rurals com especialment a les ciutats, l'aigua és també imprescindible. Per tant, a la frase inicial de «em feu servir per tot», podríem afegir, a més, quantes coses depenen de l'aigua. I aquesta és una veritat com un temple.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cinc minuts i ja arribarem a 9:15 del matí, hora de saber què diuen les portades més llegides del país. Berta Sacanell, molt bon dia.
Molt bon dia. Avui en totes les portades és notícia la fotografia de l'abraçada entre Sánchez i Iglesias i ha acord de govern. La Vanguardia titula Sánchez i Iglesias pacten la primera coalició a Espanya. En menys de 48 hores, el PSOE i Unides Podem acorden un govern que plana el camí cap a la investidura i en què el líder de Unides serà vicepresident. El Periódico també titula la Sánchez i Iglesias ratifiquen el pacte. El president concedeix al líder de Podem la vicepresidència que li negava. L'acord requereix el plàcet d'Esquerra i el sí dels grups minoritaris. El País destaca només una hora en què s'han posat d'acord els líders de PSOE i Unidas Podemos, després de mesos de retrets polítics, i afegeix que Casados i Arrimadas rebutgen la nova aliança, mentre Esquerra s'abté i exigeix diàleg. L'Ara destaca... PSOE i Unides Podemos no sumen prou i necessiten l'abstenció de Ciutadans o la dels independentistes. L'acord parla de garantir la convivència i fomentar el diàleg a Catalunya. El Punt Avui també destaca la investidura del govern i diu Sánchez i Iglesias enfilen ara sí a una coalició de govern. I també destacar que l'acció de Tsunami Democràtic que va ser desallotjat a la Jonquera i s'expandeix al país.
Finalment no, perquè encara quedaran unes, però les de caire local. Va, aquí diuen.
Diari Més, 5 barris del Camp de Tarragona sumen més d'un 20% de vots a Vox. Per contra, juntament amb PP i Ciutadans, en nombroses localitats de la Conca i el Priorat no van obtenir cap vot. El diari Segre diu el jutge prorroga fins a l'abril del 2020 la instrucció del cas Boreas per presumpte corrupció a la Diputació de Lleida. Encara no hi ha hagut declaracions judicials ni acusacions formals en un any després dels arrestos. El diari de Girona titula Milers de persones tallen la P7 a Salt i munten barricades. Els manifestants van instal·lar equips de so al mig de les carreteres per on van passar diversos artistes. Tot i la forta presència policial, finalment no van desallotjar els concentrats. Paral·lelament es van tallar diverses vies catalanes i també l'autopista A8 a Irun. Anem al periòdic d'Andorra, que diu, titula L'ONU renya Andorra per limitar els drets de salut sexual de les dones. El govern emetrà un informe per explicar que el servei d'acompanyament corregirà carències. A catalunyacristiana.cat diu els bisbes defensen que a Bolívia no hi ha hagut cap cop d'estat. Els prelats fan una crida a la pau i a la convivència. Flama.info destaca el seu titular, 30 anys dels màrtirs de la Universitat Centroamericana del Salvador, on el 1986 l'estat salvadoreny va manar assassinar 6 pares jesuïtes i 2 col·laboradores que alçaven la veu per la justícia. Religión Digital també destaca aquests 30 anys de la massacre del Salvador i es pregunta, beatificarà el papa Ignacio Ellacuría?
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres, a primera hora, a Ràdio Estel.
Dos minuts i arribarem a 9:15 del matí. Un dia com avui volíem parlar del conflicte que ha fet marxar Evo Morales cap a Mèxic. Parlem de la situació a Bolívia amb l'advocat i expert en conflictes internacionals i director de la Fundació Carta per la Pau destinada a la ONU, Jordi Palou Loverdos. Molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Un conflicte sembla ser que ha començat per un frau electoral del mateix Morales, però més enllà d'això, quina situació viu ara mateix Bolívia?
Bé, la situació és d'un evident buit de poder amb un parche, diguem, provisional i situació de molt descontent i revoltes, diguem, a molts indrets del país, que de fet és segurament una culminació de molts anys que es va covant justament un conflicte polític que d'alguna manera eclosiona, no? De fet, si anem més lluny, les situacions són complexes i no es poden fer anàlisi simple. Hem de pensar que Evo Morales s'ha convertit en un polític, en aquest cas amerindi, aymara, que va lluitar en la seva època contra el dictador Hugo Banzer i que, per tant, va anar treballant, diguem, el seu compromís polític durant molts anys, en aquest cas contra una dictadura a Bolívia, no? I que portava pràcticament 14 anys, en aquest cas, en el poder, pujant, diguem, de forma democràtica. Hem de pensar que és el primer president, diguem, considerat indígena o natiu americà de Bolívia, i per tant tot això té un valor molt important, tenint en compte, doncs, el seu activisme. Ell procedeix d'un estat, diguem, miner, per tant, recursos minerals.
De fet, va ser ell qui va treure la bandera indígena com a insígnia, de nou, la va fer reflotar.
Efectivament, això, diguem, va representar l'esperança per molta gent, diguem, de Bolívia, considerant que de forma latent, durant molts anys, durant dècades, de fet, hi havia també una situació, diguem, de conflicte que es podia palpar a Bolívia entre, per dir-ho d'alguna forma, els diferents representants i col·lectius nativoamericans indígenes i els descendents, diguem, dels colons espanyols i de la classe dirigent que d'alguna manera ostentava el poder polític, econòmic i estratègic a Bolívia. I, per tant, la irrupció d'Evo Morales representa un canvi estructural important que d'alguna manera es va concretant en polítiques concretes. Després, què succeeix? Doncs segurament que Evo Morales i el seu moviment polític no aconsegueixen, com passa amb molts moviments polítics, no aconsegueixen d'alguna manera facilitar un relleu o preparar un relleu en sentit democràtic, que vol dir que l'Estat no és una persona, que el govern no és una persona, sinó que representa, doncs, uns moviments polítics, unes propostes polítiques pensant en la generalitat de les persones, etcètera, etcètera, no? I què succeeix una mica aquests dies? Doncs això ve justament, diguem, de forma més recent, d'un referèndum, per entendre'ns, frustrat, que va intentar l'any 2016 i que va intentar, d'alguna manera, a través d'aquest referèndum, canviar la Constitució per permetre'l tornar-se a presentar com a candidat a president. Mm-hmm. Aquest referèndum va, diguem, el resultat va ser en contra d'ell, i per tant la majoria de la població de Bolívia va rebutjar aquest intent de perpetuar-se en el poder. És el que sovint a la Fundació Carta de Pau dirigida a la ONU parlem de la importància dels lideratges, però també dels lideratges ètics, no? I en aquest cas, doncs, en lloc de, per entendre'ns, acceptar el resultat del que ostenta la sobirania popular, doncs va intentar un subterfugi a través d'una interpretació que va intentar forçar a través del Tribunal Constitucional de Bolívia per intentar dir que s'estaven vulnerant els seus drets polítics quan a la Constitució es deia que no es podia tornar a presentar. I això, doncs, està segurament a l'arrel de la inacceptació, diguem, de que novament es presenti a unes eleccions i davant d'unes possibles sospites més o menys documentades per la OEA de possible frau electoral, com succeeix moltes vegades, quan la democràcia es debilita, doncs els oligarques, l'extrema dreta, diguem, determinats moviments, diguem, polítics amb interessos econòmics i polítics importants, aprofiten aquesta escletxa per encara debilitar més i, per tant, aprofitar l'ocasió per dir, bueno, és el moment de desplaçar del poder en aquesta persona que queda, diguem, com algú que doncs ha aprofitat el sistema en benefici propi, no?
Per tant, Nicolás Maduro, José Mujica i el govern cubà denuncien un cop d'estat encobert, mentre que Donald Trump celebra el que veu com un avís important per altres règims il·legítims de l'Amèrica del Sud. Es tracta d'un cop d'estat o d'un enderrocament de règim o som, com dèiem una mica, en aquell impàs que no sabem ben bé què passarà?
Doncs segurament necessitem encara una mica de temps i més informació per poder etiquetar. Més enllà de la qualificació que això tingui, no deixa de ser, de totes formes, preocupant. Ja he dit tot el que, d'alguna manera, he destacat una mica, doncs, aquests últims anys d'Evo Morales, que en aquest cas han manifestat, diguem, aquestes ombres que han aixecat, diguem, una mica aquestes protestes, i també les ombres, diguem, de l'extrema dreta a Bolívia, etcètera, que aprofita l'ocasió. Però no és tampoc gens tranquil·litzant que el president dels Estats Units esperoni i aplaudeixi, diguem, a l'exèrcit bolivià. No sé si són simplement novament unes declaracions sense control, o aquí darrere doncs hi ha suports internacionals a l'extrema dreta boliviana i a l'antiga classe dirigent per desplaçar del poder el moviment, el MAS, diguem, que és el partit polític de Evo Morales, no? Segurament és una conjuminació de molts factors en el que, com torno a dir, en quan es debilita la democràcia, els antidemòcrates aprofiten justament aquestes ocasions per debilitar-la encara més i si poden, doncs, prendre el poder d'alguna forma o altra, no?
Esclar, d'altra banda, molts seguim el que estava passant a Amèrica Llatina, perquè estem parlant de Bolívia, però podríem parlar també de Xile, d'Equador. Què està passant exactament a l'Amèrica Llatina? Per què ara, justament, tots aquests països es revolten?
Bueno, Xile i Equador són també situacions molt diferents a la de Bolívia, però si poguéssim treure algun tret comú, parlaríem segurament de cada vegada, diguem, s'accepta menys per part de la població determinats accessos per part del poder, sobretot decisions que segurament no són respectuoses amb una democràcia de qualitat, i quan es prenen decisions, diguem, per part del poder que ja afecten de forma generalitzada persones que estan en el límit, a col·lectius que estan en el límit, i se'ls hi afegeix alguna situació d'exigència a nivell econòmic que va més enllà d'aquest límit, doncs de forma col·lectiva hi ha una explosió de no acceptació, a vegades utilitzant mètodes no violents, i a vegades allò degenera, diguem, amb episodis violents puntuals o més o menys generalitzats. Però no deixa de ser, malauradament, una canalització d'un descontent general amb com s'exerceix el poder, com s'exerceix la democràcia, com s'està legislant i decidint políticament qüestions que afecten directament a la vida quotidiana i diària de les persones, moltes d'elles en l'umbral de la pobresa o directament a la pobresa, i que, per tant, no tenen res a perdre o no tenen cap altra sortida que reclamar el que consideren que és de tots, inclosos ells i elles.
Advocat, expert en conflictes internacionals i director de la Fundació Carta per la Pau destinada a la ONU, Jordi Palou Loverdos, moltíssimes gràcies per posar-hi una mica de llum sobre tot plegat.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I per començar el dia també bona música. Mercè, has esmorzat o no?
No.
Diu que... Ai, quin sospir. Berta, has esmorzat?
Dos galetes.
Doncs anem a esmorzar millor, va. Anem a fer-ho a Amèrica, de la mà de Supertramp.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música 50, que és la sintonia de 50. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als 50.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Congratulations.
Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I per atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. I used to think that happiness hadn't been
invented. Ràdio Estel.
Mig minut i arribarem a 9:15 del matí, un dia en el que també volíem abordar aquest acord entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Ho comentem tot plegat amb el politòleg Ernesto Pascual. Senyor Pascual, molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Deixi'm preguntar-li quins són els principals, segons vostè, punts d'aquest acord.
Bueno, són 10 punts, és molt ràpid, és molt diferent a l'acord amb Ciutadans i el que es basa és en polítiques progressistes respecte dels drets socials i humans a passar de la crisi o d'aquesta crisi que es veu a venir. I en el tema de Catalunya, els dos hits de cadascú dels partits, que és dir que s'ha de respectar la llei, per una altra part s'ha de dialogar, bàsicament.
Que el punt sobre Catalunya sigui el punt número 9 sobre 10, ens fa intuir alguna cosa o no?
Especialment no. El que sí que ens fa pensar és que és un reconeixement tàcit de que existeix aquest problema i s'ha de tractar com a problema d'estat, o a la vegada és una manera de rebaixar el nivell de tensió, perquè si s'hagués posat el primer, el segon o el tercer, si ja mediàticament hi ha a Madrid un desencís molt gran amb aquest, i una sorpresa també amb aquest pacte, el posar en el número 1 donaria una rellevància que ni uns ni altres volen.
No sé si els politòlegs en tenen la resposta, però sí que és cert que tothom es pregunta per què convocar eleccions, guanyar-les amb menys diputats per fer un acord que podries haver fet, de fet, més còmodament abans, no?
Perquè en un ball tu penses que quina parella pots escollir en funció de les teves opcions. Sí. I en principi, en aquest ball, la primera opció i més important, i la que ha pagat ha pagat tot el ball, és Ciutadans. És que Pedro Sánchez tenia molt clar que volia pactar amb Ciutadans a passar dels seus electors. El problema és que Albert Rivera no va voler, i allò hagués donat una estabilitat de 4 anys, perquè en 180 diputats estaria molt clar. Això no vol dir que després, quan veus que no pots escollir aquesta parella, intentes negociar amb altres o treure a ballar amb altres, no? El problema és que probablement tots dos havien d'aprendre com cedir i un altre com es pacta i com es governa. I ho dic perquè Podemos no ha tingut mai govern, el govern d'Espanya i ha d'aprendre les coses i els límits. I jo crec que les eleccions han servit després també per una tercera cosa, que és incentius selectius. És a dir, quan veus créixer a Vox de la manera que ho veus créixer, de cop i volta tot sembla menys difícil del que era abans.
Quins són els possibles pactes a partir d'ara?
Pactes, està clar que aquí, bàsicament, la idea és...
Estem parlant que aquests dos grups que han arribat a l'acord tenen 155 diputats,
sí.
Més 3 de Més País, però
sí.
Caldrà més acord, suposo.
Caldrà abstencions, bàsicament. Uh-huh. Caldrà abstencions. Una altra cosa és que probablement podem sumar tots els partits regionalistes, més o menys, i no es vol, o la imatge que no es vol, el que voldria realment el Partit Socialista és no dependre dels vots d'Esquerra Republicana, en aquest cas, i això inclou l'abstenció, no? Només pot haver-hi una possibilitat, que és que Ciutadans s'estengui. sembla ser que, com va dir Javier Aznar, no és la persona, sinó l'organització. Per mi, l'única possibilitat que té Ciutadans de retrobar un camí cap al centre seria no obstaculitzar aquest acord i abstenir-se. Però sembla ser que la primera reacció d'Inés Arrimadas és no, no i no. Contradeint el que va dir l'Albert Rivera a les eleccions, aquestes sí, no? Amb la qual cosa, el més probable és que es necessiti l'abstenció d'Esquerra Republicana i en una segona votació descartem que surti en primera votació amb 176 i per tant, el més lògic és una suma dels 155 més, que és curiós el número també, més tots els partits regionalistes, probablement el PNV també, el PNV, perdó, i l'abstenció d'Esquerra Republicana.
És estrany, suposo, perquè fa dos dies moltíssima gent també pensava, ostres, anirem a unes terceres eleccions perquè això és impossible. Ara sembla menys impossible?
No, és que mai ha sigut... Això és una coalició ganadora mínima de manual, connectada ideològicament i que inclús podria tenir més país a dintre, però que no és necessari perquè són tres i donaran el seu recolzament igualment. No és que sigui tan difícil, ha sigut difícil perquè ho han volgut fer difícil, probablement perquè, com t'he dit abans, l'incentiu de Pedro Sánchez, el primer sentiment de Pedro Sánchez no era tenir a Podemos dins del govern, no? I ara, una reacció ràpida, també el que ha fet és canviar l'esquema de coalicions. Jo crec que hem de començar a pensar que les coalicions són normals, que el que ha sigut una excepció en el govern de l'Estat és que no hi ha hagut un govern de coalició, però lo normal a Europa, lo normal als països en sistemes proporcionals, és que hi hagin coalicions, no és tan complicat.
Ara anava a preguntar justament per això, eh? Si sigui com sigui, és un tipus d'acord a l'europea, que aquí encara no s'havien produït, però sí que ens haurem d'acostumar que això succeeixi a partir d'ara.
Totalment, és a dir, hem trencat amb un mes dels excepcionalismes de la política espanyola, no? Era, no teníem ultradereta, tada, i un altre d'aquests era, no teníem governs de coalició. En una societat plural, en la que cada vegada més s'està veient l'atomització de l'espectre polític, i per diversos motius que ara no entrarem a analitzar, però que si cada vegada hi ha més representació plural dins del Congrés, no és que no queda cap més remei als temps de les... I més quan, a més, s'ha atomitzat també els partits que donaven estabilitat al govern. Per una part, el PNV, que s'ha mantingut, però per altra, els partits catalans, que eren els altres que donaven estabilitat. Tot això s'ha diversificat, hi ha hagut menys, els grans partits han baixat. Aleshores, l'única solució que és possible són els governs de coalició. És l'única solució.
Significa tot plegat que ha mort el bipartidisme en aquest país?
Pues sí, també, quan em demanaves per què hi havia unes terceres eleccions, l'única possibilitat real, o que a mi se m'acudeix una interpretació, era precisament que el bipartidisme jugués la seva última carta, que és dir-li als ciutadans no heu votat conforme al que pensàvem, aleshores el que volem és tornar a ser bipartidisme i d'aquesta manera acabar amb els dos partits que ens havien sortint, i un d'ells sí que ha caigut, que és Ciutadans, un altre ha resistit més del que s'esperava, que és Unides Podem, però el PP no s'esperava per cap lloc la pujada de Vox, no? I aquí, sincerament, jo crec que s'ha enterrat el bipartidisme i si el govern de coalició arriba a la investidura i traspassa això i logra 2-3 anys de govern, que pues, molt probablement és el finiquito del bipartidisme a Espanya per al moment, sí.
Politòleg Ernesto Pascual, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i posar-hi llum sobre tot plegat, que Déu-n'hi-do com està la situació. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per la confiança. Bon dia.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
7 minuts i arribarem a les 9 del matí. Hora de saber a qui iríem de felicitar avui al dia. Com sempre, ens ho respon l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
S'escau avui Sant Leandre. bisbe de Sevilla al segle VI, germà de reis, oncle de reis i de sants, que va influir decisivament en que la monarquia visigòtica abracés el catolicisme a la península. També sevillà era Sant Dídac, o, si voleu, Diego de Alcalá. Havia nascut a Sevilla l'any 1400 i va ser frare franciscà. Va morir, precisament, l'any 1463 a Alcanar d'Henares. També tenim avui Sant Estanislau de Kostka. Nascut a Polònia l'any 1550, jesuïta a Viena, que va morir a Roma el 1568 sent novici. Va ser canonitzat el 1726. I encara, per acabar, afegirem que a Veneçuela, a la Catedral de València, celebren avui la festa de la Virgen del Socorro.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Cort Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
4 minuts i arribarem a les 9 del matí, hora de recórrer el territori català a través de les seves activitats. Berta Sacanell, bon dia de nou.
Bon dia.
A Cerdanyola del Vallès, marató de donació de sang per la festa de Sant Martí.
Cerdanyola acull una nova edició de la marató de donació de sang. Només cal tenir de 18 a 65 anys, pesar 50 quilos o més, i no és necessari anar en dejú. De 10 del matí a 9 del vespre a l'Ateneu de Cerdanyola, carrer Indústria 38. Vine a donar sang per una bona causa.
A Lleida, xerrades sobre malalties minoritàries.
En vísperes de la marató de TV3 sobre les malalties minoritàries es farà a Lleida una xerrada sobre aquest tema amb un professional de la salut. Avui a 8:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Pardinyes.
Viatgem cap a Girona. Jornada Viu el Voluntariat Ambiental a Catalunya.
Has pensat mai passar a l'acció per la millora del medi ambient? Vols contribuir amb el teu temps a conservar la natura? Existeixen a Catalunya més de 60 entitats ambientals amb les quals pots implicar-te. Vine a informar-te a una de les 4 jornades territorials que s'organitzen arreu de Catalunya. Avui dimecres a les 4 de la tarda, als Jardins Botànics de la Devesa de Girona. Per més informació, voluntariatambiental.cat. I Andorra, també, taller teixit i vidre, amb la finalitat de promoure l'art i l'artesania tèxtil. Totes les activitats s'adapten a les ganes i a la iniciativa dels participants. Es tracta d'una activitat gratuïta que es fa a l'Espai d'Art, al Passeig Valira, sense número, a Escaldes, Engordany. De dilluns a dijous, de 1 a la 1 del migdia i de 10 a 3 de la 9 del vespre.
I anem a conèixer també el món de la xarxa. Què s'hi cou a aquesta hora, Mercè Raga? Bon dia.
Bon dia de nou, Joan. Mira, ens fixem en un tuit del director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, que tuitejava ahir al conèixer aquest acord entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Aquesta imatge ha costat 136 milions d'euros que no existien per temes socials. També avui ens fixem en un tuit de Dani Rovira, canviant de tema radicalment, diu: ahir Save the Children va celebrar 100 anys lluitant per la infància. Ens han donat un premi per col·laborar amb ells en aquesta campanya, Tienen Nombre, a Blancadreix, per conèixer la crisi humanitària. O sigui, aquest tuit de Dani Rovira, l'actor Dani Rovira. Uh-huh. Deixa'm dir-te també encara un altre tuit, ràpidament, el de Bernat Soler, que és alcalde de Agramunt. Justament ahir coneixíem que la Fiscalia demanava inhabilitar-lo 18 mesos i per l'1 d'octubre per cedir una escola pública. Bé, doncs Bernat Soler ha tuitejat: participar en el referèndum de l'1 d'octubre és per Fiscalia un delicte de desobediència amb pena d'un any i mig d'inhabilitació i 24.000 euros de multa. Estar al costat de la gent d'Agramunt durant aquell dia és un acte d'obediència al mandat democràtic per la qual la gent em va votar.
24.000 euros, eh?
24.000 euros de multa.
Posar urnes. Està molt bé. Aquest és el preu de l'urna. Mig minut i arribarem a les 9 del matí. Mercè Raga, que ens porta tota l'actualitat informativa, i després en aquest estudi parlarem amb Eulogi Broto de tota l'actualitat política i judicial. També ens visitarà Carme Planàs amb l'aniversari d'Hipercor. I atenció, perquè arribarà l'hora del consumidor, hora de conèixer els nostres drets com a consumidors amb l'Agència Catalana del Consum. Jo de tu no m'ho perdria. Fins ara.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.